Avui el Jordi ens acompanya perquè des de... Nosaltres estem fent Esquerra Republicana de Sitges, a la secció local hem fet una... Estem fent una sèrie d'actuacions durant tot l'any, les tenim pensades, que és aquest paperet que teniu aquí, i hem pensat convidar gent per diferents temàtiques, però en aquest cas concret, precisament aquest acte el fem junt la gent de l'Ateneu Popular de Sitges, perquè tant l'Ateneu com Esquerra volíem portar amb el Jordi. Aleshores, quan ens vam donar compte que els dos coincidien, vam dir, bé, doncs compartim i fem un acte conjunt entre els dos, per tant, avui el Jordi està gràcies a l'Ateneu i gràcies a Esquerra. Ell ens ve a parlar, bàsicament, de, bueno, el Jordi Borràs, per qui no el conegueu, perquè ara ja és una persona força coneguda, ell és il·lustrador i també és fotògraf. És un fotògraf, sobretot, que ens explica molt la realitat social del nostre país i, sobretot, tot el moviment ultradretà. I penso que és un treball força important el que feu els fotoperiodistes en aquest sentit, perquè, com tots sabeu, la imatge en aquests moments és bàsica, no? Tots tenim un mòbil i tots estem veient les imatges cada dia i penso que és que la tasca que fan els fotoperiodistes en aquest aspecte és molt important, perquè ens arriba tant a la gent de 15 anys com a l'avi de 80, no? I per tant penso que és una realitat que és molt punyent, que és molt important que la tinguem present, i gràcies a la feina que fa aquests fotògrafs, doncs penso que som més plenament conscients que potser amb anys que no ho teníem tan a l'abast, no? Avui el Jordi Borràs ens presentarà també el seu llibre, titulat Dies que duraran anys, bueno, ara hem tret la caràtula, que precisament aquest Sant Jordi, no?, va ser el segon llibre més venut en no ficció, no?, i per tant cal felicitar-lo, i que després ell us signarà per tots aquells exemplars que voleu adquirir. I bé, jo ara passaré la paraula amb el Jordi. Abans de passar la paraula, només dir-vos que com cada divendres a les 8 del vespre els Músics per la Llibertat toquen aquí darrere, aquí mateix a la plaça de l'Ajuntament. I si de cas farem una petita aturada per anar a escoltar-los i tornarem per tots aquells que vulgueu, qui no vulgueu, vull dir, aquí ens quedarem, però estaria bé perquè ells cada divendres estan aquí, d'acord? Així que Jordi, endavant, i moltes gràcies per ser avui aquí. M'he deixat una cosa molt important, agrair a la biblioteca que ens ha deixat a l'espai, molt important perquè ara penso que ha marxat la directora, però agrair-los que ens hagin deixat aquest espai, que com he dit, el tornem a reestrenar. Moltes gràcies.
Bé, doncs, gràcies a tothom per ser aquí, als organitzadors, biblioteca, i a tots aquells que doncs, avui, amb el bon dia que fa, heu vingut aquí a quedar-vos a aquesta biblioteca, que per cert és preciosa. La idea inicial era parlar d'espanyolisme, d'extrema dreta, també va sortir la idea de parlar el llibre, llavors jo el que faré, crec jo, és presentar-vos el llibre i després a l'hora de les preguntes, si voleu tocar algun tema sobre l'extrema dreta, aquestes agressions que hi ha hagut durant aquesta tardor i de les quals també n'he fet un informe, podem ampliar la informació, perquè les dues coses estarien molta estona aquí, i potser val la pena fer-ho més a les preguntes. Que parli més alt? Molt bé, gràcies. Bé, doncs seguim. A mi quan em pregunten que com va anar aquesta tardor, jo sempre dic que va ser molt llarga perquè segurament va ser la tardor més llarga que jo mai havia viscut. Per començar, perquè va començar abans de la tardor, va començar l'estiu, va començar un 17 d'agost, com a mínim per mi, i va acabar pràcticament per Nadal, no? El 21 de desembre a les eleccions. Va començar un 17 d'agost perquè els esdeveniments que van esdevenir després van anar lligats amb un fet, no?, que és el terrible atemptat que hi va haver a la Rambla de Barcelona. Jo recordo el 17 d'agost, estava a casa, acabat de tornar de vacances, fent el cafè, pensant que tenia pràcticament mig agost per fer coses que tenia pendents, no?, com refer la pàgina web, reagafar projectes a mitges, no? I allà, mentre feia el cafè pensant tot això, doncs vaig rebre un missatge i vaig baixar pitant cap a Barcelona. Al cap d'una hora d'aquell atemptat, ja hi va haver un diari que va publicar la famosa denota, no?, el suposat avís que havien rebut els Mossos d'Esquadra respecte respecte a aquell atemptat directament de la CIA. No? Al cap dels dies vam anar descobrint que això no era ben bé així, de fet aquest tema ha quedat difús i a dia d'avui doncs, és un d'aquests enigmes. No? Què va passar? Qui va filtrar aquesta informació? Realment qui estava darrere d'aquest avís era els Mossos o era el Servei de Secrets Espanyols? De fet, al cap de pocs dies vam saber una altra cosa, vam saber que el cervell d'aquell atemptat sí que era un vell conegut dels serveis secrets espanyols, el CNI, i a dia d'avui doncs, encara no sabem exactament què va passar. No? Tant és així que fa unes setmanes al Parlament de Catalunya es va votar la creació d'una comissió d'investigació pels fets d'aquell atemptat, i aquells mateixos que s'omplen la boca parlant de violència, com pot ser Ciutadans i el Partit Popular. No sé si hauríem de canviar de micro, perquè fa rebufa una mica. Em sentiu millor? Molt bé, molt millor aquest. Aquells mateixos que s'omplen la boca parlant de violència, de terrorisme, doncs l'altre dia van votar en contra de la creació d'una comissió d'investigació per intentar esclarir què va passar amb aquells atemptats. No? Si recordem, aquells dies van anar seguits d'una manifestació que hi va haver a Barcelona amb la presència del rei, la polèmica que hi va haver per la xiulada, la presència de les estelades, i aquells esdeveniments, al cap de setmana i mitja, dues setmanes, ja estaven solapats pels plens del Parlament del 6 i el 7 de setembre. No? De fet, els plens de setembre marquen no? una aturada amb tota la voràgina informativa que hi havia sobre el tema dels atemptats. I de cop i volta desapareix i no? l'emergència mediàtica passa a ser els plens on s'havia de votar una reforma al reglament del Parlament, el decret de convocatòria del referèndum, i van provocar doncs, que veiéssim imatges com aquestes. No sé si la veieu. Aquí tenim el senyor Iceta aixecant les mans com si estigués a un partit de futbol. Realment va ser una imatge recurrent. No? De fet, d'allà, clar, jo vaig entrar el 6 de setembre, em vaig sortir el 7 a la matinada i vaig tornar a entrar el 7 i em vaig sortir el 8 a la matinada, perquè les sessions van ser maratonianes, no? Van ser molt llargues. No havia estat mai tantes hores com una sessió parlamentària, perquè vam descobrir una paraula molt bonica que es diu filibusterisme, que no és cap tècnica de joieria fina, no? Que és el que a mi em remet a la paraula, sinó que és doncs, intentar entorpir una decisió amb el reglament parlamentari a la mà. No? Allà vam sentir aquelles frases de senyor Carrizosa, per què em demana la paraula? Per una qüestió d'ordre, presidenta, endavant, senyor Carrizosa. No? Allò va ser, qui diu Carrizosa, diu Iceta, diu Albiol, diu etcètera, etcètera. No? De fet, al cap de poques setmanes, ja en campanya electoral, relativament poques setmanes, vam descobrir que durant aquells dies tant Albiol com Iceta com Inés Arrimadas, i ho vam descobrir precisament gràcies al senyor Albiol, vam descobrir que s'estaven coordinant a través d'un grup de WhatsApp, un grup de WhatsApp que tenia el nom de Seny, no sé quina icona tenia, no? Però el nom ja doncs, explica bastant no? d'aquells dies, Seny. Allà també vam viure altres moments, altres imatges, com pot ser aquesta que tenim aquí a la vostra dreta, on es veu l'hemicicle, i a l'atril doncs, un tal Joan Coscubiela, i drets aplaudint-los, ovacionant-los, els diputats de Ciutadans, del PSC, del Partit Popular, i només la meitat del seu propi grup parlamentari. No? De fet, allà Coscubiela va fer un discurs que hagués pogut signar qualsevol diputat de Ciutadans. Qui primer es va aixecar va ser la mateixa Inés Arrimadas. Qui primer s'aixeca a ovacionar-lo és Arrimadas, no? Mira Carrizosa de Raül, també s'aixequen tots, menys el senyor Albiol, que doncs, suposo que no li va agradar que li prenguessin el protagonisme fins a aquests nivells. Tampoc es va aixecar en Nuet, que estava a la mesa, evidentment, ni en Joan Giné de Podem, ni l'Albano Dante, ni l'Àngels Martínez Castells. De fet, l'Àngels va marcar una altra anècdota d'aquells plens, segur que ho recordeu, que és quan va marxar
els diputats del Parlament de Catalunya i van deixar les banderes espanyoles, doncs ell es va aixecar sigilosament i les va treure, no? Creant una escena surrealista, no? Mentre les treia i la presidenta Forcadell li deia: senyora Martínez, deixi les banderes, si us plau. No? Va ser tot molt estrany, tot plegat. No? De fet, aquest primer capítol ja mostra que alguna cosa, doncs, estava passant de manera diferent a la institució del país. Per tancar aquest capítol, de fet, hi ha una altra foto, que la veureu de molt lluny, però segur que a la dreta de tot veieu una persona que està més separada de la resta i que es frega les manetes i mira de reull. No? De fet, aquesta foto és com un sant sopar. I el que està separat es diu Santi Vila, no? Bé, són aquelles fotos que són una mica que tenen, presagien, són premonitòries, no? Doncs aquesta n'és una, no? I ara mirant-la en perspectiva, de fet algunes fotos, ja en veurem alguna més endavant, mirant-la en perspectiva, doncs ara s'entenen coses o fins i tot t'acabes amb els pèls a punta. No? Hi ha un altre capítol, no us ho he dit abans, però aquest llibre, a part de tenir fotos meves, en té d'altres 10 fotògrafs i té uns textos preciosos de 10 escriptors, com pot ser l'Anna Vallbona, Gent Díaz, Marina Espasa, Natza Ferrer, Albert Forns, Raül Garrigues-Ait, Jordi Lara, Adrià Pujol, Gemma Ruiz i Joan Tudó. Doncs el següent capítol que us volia explicar es diu Empaparem, amb un text d'Albert Forns, i que explica aquella campanya tan estranya que vam haver de fer per fer un referèndum, no? Una campanya on la gent s'imprimia els cartells de la impressora de casa seva i quedava amb colla amb la gent del barri o del seu poble o de la ciutat per empaparar els carrers de la zona. No? Jo vaig seguir una encartellada a Sants on van convocar a través de les xarxes socials, de cop i volta van aparèixer 300 persones en una plaça de Sants, allà es van dividir en grups de 15 o 20 i van deixar el barri ple de cartells en una hora, no? Allò amb un tancar i obrir d'ulls. A més, tenies la Guàrdia Urbana perseguint-te, no? Fins i tot hi van haver algunes topades amb Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, no? Hi havia tots els cossos policials allà perseguint gent que estava encartellant, no? Una cosa tan senzilla com aquesta. De fet, que alguna cosa era diferent ho vam veure de seguida, quan vam veure una institució militar, de caràcter militar, com és la Guàrdia Civil, que és un cos policial però d'obediència de l'exèrcit, va anar a la seu d'un mitjà de comunicació a Valls, no? Del Vallenc, buscant les famoses paperetes, no? Butlletes de vot. Clar, veure allò, no? Veure la Guàrdia Civil entrant a un mitjà de comunicació buscant paperetes, a molta gent li va fer una sacsejada emocional, no? I el va fer traslladar 40 anys enrere. Jo suposo que per això allà em va sortir aquella cançó, no? D'on estan les paperetes, que a algú li pot semblar anecdòtic. Jo crec que és interessant, no? Feta de l'anècdota és interessant perquè, no ho sé, l'altre dia parlàvem del Viva Puigdemont, una altra cançoneta ben divertida, i diu la dita que els catalans de les pedres en fem pans. Jo crec que també aquesta dita ve a dir que hi ha moments, no? Moments tràgics, moments terribles, on veus això, no? La Guàrdia Civil buscant paperetes de vot, on traiem l'humor per intentar tirar endavant, no? I ho hem vist, no?, amb aquestes cançons, o ho hem vist amb la vila virtual de Sant Esteve de les Roures, que té whiskeria, té policia pròpia, té servei de tren, un servei de tren que de fet ara l'han ampliat i et porta a l'estany d'Aguas Torcides, i que fins i tot té una CUP que convida Letícia Sabater a les festes al poble i Letícia Sabater s'ho creu, no? I passen coses molt, molt divertides, no? Realment, sort en tenim d'això, sort en tenim de l'humor per afrontar aquestes situacions, no? Per tant, la campanya va començar així, va començar amb cançons, va començar amb cartells, va començar amb la Guàrdia Civil buscant butlletes a vot, buscaven urnes, no? Jo cada dia em llevava pensant, no? Perquè de cop i volta va haver un moment que em van trobar de paperetes. De fet, em van trobar 2 milions, no? Però clar, imprimir 2 milions de paperetes és relativament senzill, però tots patíem per si trobaven les urnes. Si la gent random patia, no vull saber la gent que tenia urnes com patia, no? De pensar, ai, si em venen a casa, no? Ai, si em venen a casa. I cada dia jo em llevava amb l'ai al cor de veure si trobaven les urnes, no? I no les van trobar. De fet, diu la llegenda que encara hi ha un guàrdia civil que es diu Orny, James Orny, que encara les busca per Sant Esteve de les Roures, no? i no hi ha manera. Ara bé, allà hi va haver un dia que vam deixar tots de riure i vam començar a patir, que va ser el 20 de setembre, no? En plena campanya electoral, una campanya que va començar el 14 oficialment, i el dia 20 teníem una intervenció policial de grans dimensions a diferents edificis de la Generalitat de Catalunya, i allà doncs, tots vam començar a entendre que el referèndum estava molt en perill. No? Segons Anna Vallbona, que és qui escriu el text, allà tot s'esbocina, tot es trenca. De fet, aquell dia fa canviar els plans de bona part de la infraestructura del referèndum. Hi ha diverses detencions, hi ha la intervenció policial de diferents conselleries, com pot ser la d'Exteriors, com pot ser la de Vicepresidència, Economia. Jo allà vaig començar el dia a la Via Laietana, a un dels edificis de la Generalitat, on hi havia la Guàrdia Civil a la porta, molta gent que començava a arribar allà. Els primers, de fet, en tallar el carrer van ser els treballadors de Comissions Obreres, que van tallar el carrer amb una pancarta i van cantar els segadors, suposo que per pena de Joan Coscubiela. I després d'anar allà, doncs ràpidament em van trucar que anés cap a la Conselleria d'Economia, Vicepresidència, a la Rambla de Catalunya. Allà hi havia moltíssima gent, res a veure amb la gentada ingent que hi havia a la nit, però hi havia tanta gent que, de fet, els primers en pujar, aquells dos patrols famosos de la Guàrdia Civil, que en aquell moment estaven immaculats i que al cap de les hores van anar canviant de color, de forma i fins i tot de textura, els primers en pujar-hi van ser els fotògrafs. També us diré que jo no hi vaig pujar, algú dirà, no, vaig tenir un moment de lucidesa de pensar què passarà si els meus amics del club d'amics d'agafadors de taxis veuen una foto meva sobre un cotxe de la Guàrdia Civil, no? I vaig tenir un moment de lucidesa i no hi vaig pujar, no? Però de fet els fotògrafs hi van pujar no per aixafar els cotxes, sinó perquè és que no hi havia angle per fer la foto, era tan estret, hi havia tanta gent que era impossible fer una foto a la porta, no? Allà es va començar a acumular molta gent. A mi em van trucar que anés corrents un altre cop cap a la Via Laietana perquè hi havia la Guàrdia Civil sortint amb els cotxes intentant atropellar manifestants. Però abans de marxar cap allà, un manifestant em va agafar, em va portar a la porta d'un dels cotxes i em va dir, Jordi, has de veure això. I em va obrir la porta als morros. No? Els cotxes estaven oberts. La qual cosa, l'endemà, a tothom li va agafar un ai al cor, perquè vam saber que aquells cotxes estaven carregats d'armes i municions i que estaven oberts. I no només això, sinó que Mossos d'Esquadra, quan va saber que allà hi havia armament i que els cotxes estaven oberts, va organitzar un dispositiu d'agents de paisà per protegir els vehicles i va demanar a la Guàrdia Civil que entressin els cotxes al pàrquing de la Conselleria. I la Guàrdia Civil s'hi va negar. No? Bé, jo això al vostre poble no sé com es diu, el meu es diu trampa, em sembla que el vostre també, i com que la trampa no va funcionar, doncs ho van intentar a la seu de la CUP, on la policia nacional, la policia espanyola, va intentar entrar-hi sense una ordre judicial, un d'aquells fets que a dia d'avui doncs encara no hem aclarit perquè ningú ha donat cap mena d'explicació. No? De fet, allà es van viure escenes de por, realment, de pànic, però també de resistència pacífica. Allà hi havia aquell tros del carrer Casp, hi havia milers de persones defensant l'entrada a la seu d'un partit, no? De que la policia hi entrés sense una ordre judicial. I allà vaig viure escenes bastant surrealistes, no? Com quan va arribar l'exalcalde Trias i algú va cridar, atenció, que ve el company Trias, no? I el company Trias va entrar a dins de la seu de la CUP, no? I era tot molt, molt estrany, no? És allò de, què està passant aquí? Però és que clar, estàvem fent una cosa molt complicada, que era fer un referèndum. I jo crec que durant aquests mesos una de les coses que hem après, que és, entre moltes altres, que n'hem après moltes, és a deixar de banda allò que ens divideix, que ens separa, no? I posar per davant només allò que tenim en comú. De fet, jo crec que això s'ha pres més fora del Parlament, fora dels partits, fins i tot, que no pas a dins. No? I aquests dies, doncs, amb certes dinàmiques partidistes, ho hem pogut veure. No? La qual cosa doncs, també és interessant, no? Fer la reflexió de veure, per exemple, el dia que hi havia la suposada investidura al Puigdemont el 30 de gener, veure la reacció que hi havia dins del Parlament i la gent que hi havia fora, on hi havia gent de tots els partits i la gent de dins del Parlament doncs estava que no sabia com prendre-s'ho. No? Aquell aprenentatge és ric i jo crec que farà sumar fins i tot farà canviar certes dinàmiques de tots els partits polítics, perquè al cap i a la fi doncs, són dinàmiques que responen a una lògica, no? Hi ha uns interessos que també són legítims. Bé, dit això, aquell dia va ser molt llarg, ja ho sabeu. Finalment vaig tornar cap a la Conselleria d'Economia, ja no recordo quina hora, ja no sé com, perquè aquell dia vaig fer Barcelona corrents 40 vegades, i allà encara hi havia més gent. De fet, es van acabar acumulant vora 40.000 persones en aquell tros de Barcelona, tallant la Gran Via, la Rambla de Catalunya, arribant a la plaça de Catalunya, i allà doncs, hi va haver un moment de molta tensió on hi havia, on va arribar la brigada mòbil dels Mossos d'Esquadra amb la intenció de desallotjar la zona. No? Un fet que doncs, ens va posar els pèls de punta als que estàvem allà, perquè amb la quantitat de gent que hi havia, allò doncs, volia dir que hi hauria una carnisseria. No? De fet, ràpidament Jordi Sánchez i Jordi Cuixart van anar a negociar amb la brigada mòbil. De fet, d'allà en guardo aquesta foto, que també és una mica... doncs, aquesta mirada presagiava que alguna cosa no aniria bé, no? I és una foto que vista en perspectiva també et mou coses. No? D'allà em va sortir, de fet, d'aquella negociació, la creació d'un doble cordó de seguretat per permetre la sortida de la comitiva judicial que hi havia a la conselleria, un cordó que va fer la mateixa brigada mòbil i un altre cordó que van fer manifestants. De fet, això està, es veu a les fotos del llibre, i la comitiva no va sortir, no va voler sortir, fins que allà no quedava ni una sola persona. No? Clar, setmanes després vam saber per què. No? Aquella excusa va ser suficient per empresonar dues persones innocents que estan tancades des del dia 16 d'octubre, 16 d'octubre, i que de fet, doncs, sense cap mena explicació lògica, no?, d'aquell tancament, més enllà de la venjança de l'intent d'escarment públic que doncs, utilitzant la seva llibertat està fent la justícia espanyola. A aquest llibre també dediquem altres capítols col·lectius doncs, que també va ser molt important, com pot ser els estudiants. No? Allà hi van haver actes unitaris del moviment estudiantil com no n'hi havien hagut mai fins llavors, l'ocupació de la Universitat de Barcelona, les diverses vagues que hi van haver, va haver un moment que fins i tot es va ocupar la Universitat de Barcelona, van treure taules fora on ajudaven a la gent gran a saber on havien de votar el dia 1 d'octubre, gent que no tenia internet a casa. Dediquem un altre capítol, en diem uniformes, no? Repassem doncs, des de coses que ens van fer riure molt, malgrat la desgràcia que va ser que apareixessin dos vaixells immensos al port de Barcelona, un altre a Tarragona i un dels de Barcelona tingués dibuixets de la Warner Bros. No? I veure doncs, que hi havia tots aquells senyors tan enfadats amb aquelles armes tan grosses a dins, dormint darrere el Piolín i el Gatito Lindo, doncs, home, vam riure bastant, no? Vam riure bastant, la veritat. També parlem dels bombers, un col·lectiu que ja de per si és molt estimat, molt respectat, però que en aquelles setmanes encara es va fer estimar i es va fer respectar més. Recordeu doncs, el servei que van fer no només pel mateix 1 d'octubre, sinó amb moltes manifestacions, fent de servei d'ordre, ajudant a la gent, intentant posar seny en moltes situacions. De fet, eren aclamats a cada manifestació que anaven. Jo no sé si... clar, en general, la gent de Barcelona, com a mínim, no distingeix gaire entre uniformes, no? Entre un bomber de Barcelona, un bomber de la Generalitat de Catalunya, que és un altre cos, o fins i tot d'un ADF, no? De les associacions de defensa forestal. Segur que sabeu que les proves físiques de bombers són bastant dures, no? Per tant, els tipus dels bombers, doncs, diguem que són sapadors. No? Vaig veure una escena molt graciosa amb una manifestació on hi havia una columna d'ADFs. Els ADFs, jo tinc molts amics que són ADFs, però en general diguem que tenen altres tipus, no? Vull dir, són més de tapeta i carajillo, que el tipus diferent, no? No sé si hi ha ADFs a la sala que aixequin la mà, però no volia ofendre ningú, però Vull dir, clar, són gent que ho fan de forma voluntària, no? Clar, es van posar una columna de 10 o 20 ADFs al mig d'una mani, la gent va començar a cridar, els bombers seran sempre nostres, i bueno, van sortir amb el pit tan pujat. De cop i volta, bueno, es van, no? Van ser immensament feliços d'aquella acollida, no? I van anar a totes les manis ara, amb casco i trajo d'ADF, per molta calor que passessin. Bé, van ser escenes molt maques, no? De fet, hi va haver recordeu l'acte dels bombers al Palau, al Palau de Mar, al Pla de Palau, hi van haver escenes molt, molt maques, molt maques, fins a arribar al dia 1 d'octubre, un dia que va ser molt llarg. Jo com a mínim en tinc certes llacunes, perquè els dos dies abans vaig estar voltant molt per diferents col·legis del país, sobretot a l'àrea metropolitana, buscant a veure on passava la nit del dia 1. Finalment em vaig decidir per l'Escola Industrial de Barcelona, perquè havia de ser el districte electoral més gran del país, no? Hi havia de votar moltíssima gent. De fet, es van fer crides a través de les xarxes socials perquè la gent anés a defensar aquella escola, perquè és un recinte molt gran, amb moltes entrades, i perquè, doncs, si fallava aquella escola, doncs, bona part del cens se'n anava en l'aire, no? Com sabeu, després això va canviar, no? Però en aquell moment ningú sabia què passaria, no? Jo em vaig decidir passar la nit allà, vaig dormir una hora, asseient darrere del cotxe, a les 4 ja estava despert, la gent es va començar a despertar, i allà hi havia vora 2.000 persones. 2.000 persones, no? Una borrada de gent, no? Intentant custodiar l'edifici que està separat per uns 100 metres de la porta del carrer, està dins d'un recinte molt gran. Allà, per fer-ho més èpic, ja sabeu que als catalans, doncs, ens agrada fer-ho tot molt èpic, va començar a ploure, no? Era de nit, plovia, no? Realment semblava una pel·li de no sé, la sèrie aquella de Jack Bauer, 24, no? Comencen a sortir pantalletes per tot arreu i tot passa molt ràpid, doncs era una mica això, no? De cop i volta van arribar dos Mossos, la gent es va posar nerviosa, no? Però clar, només eren dos, no podien fer res, van veure allò, es van quedar amb un raconet, i de cop i volta van començar a organitzar un passadís del carrer fins a l'edifici, no? Ben bé 100 metres de passadís, amb la gent donant-se les mans, que permetés l'arribada de les urnes, perquè ja hi havia el rumor que les urnes estava a punt d'arribar, no? Aquelles urnes que ningú havia vist, només els que les tenien guardats, i els que en vam veure una per la tele, no? Que ens va semblar, això és una urna, no? Si sembla, no? També van haver-hi acudits, alguns de més bon gust, d'altres de mal gust, com els, em sembla que no era cap acudit, sinó que era la definició, no? Esto es el cubo de la ropa de mi mujer, que va dir l'Albiol, no? Allò, fent gala del seu cunyadisme. I de cop i volta va aparcar un cotxe gris davant de l'Escola Industrial i en van començar a sortir paquets embolicats en bosses d'escombraria, no? Com aquest, paquets molt grans, que allà que havíem de suposar que hi havia urnes, no? I mentre la gent anava corrent amb els paquets i anava passant per mig del passadís, la gent anava fent xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Jo crec que en el fons el que feia la gent era calmar-se ella mateixa, perquè l'estat de nervis era brutal, no? I la gent necessitava tranquil·litzar-se, no? De fet, allà els nervis es van dissipar quan algú des de dins, ja quan estava tot el material a dins, va sortir amb una urna fent el senyal de la victòria i allà va plorar fins l'apuntador, no? De fet, jo recordo que és dels moments més emocionants que he viscut mai, no? L'estat de l'esclat d'alegria que hi va haver, l'alliberament de nervis, allà doncs el que la gent, no? El que tu portes malament amb la vida davant des de fot 30 anys perquè posa el reggaeton a tota hòstia els diumenges al matí, t'hi vas a abraçar, no? Amb el que no et parlaves del partit A també t'hi vas a abraçar i el del partit B també, no? I allà tothom estava content, no? I allà sí que vaig dir, ara sí que votarem, no? Ara ja estava, però no, perquè va saltar el programa informàtic pels aires, no sé si ho recordeu, no? Hi havia problemes per connectar-se. Jo no sé si hi ha algun informàtic a la sala. Aviam que m'aixequin la mà. No me l'aixequen. És normal, perquè si n'hi ha, són tímids i no diuen mai de què treballen, perquè els hi passa una mica com als fotògrafs. que és que tothom ens van a feinar de franc, no? I diuen, apa, ja ho trobarem, no? Que jo sempre penso, si tingués un amic paleta, no se m'acudiria dir-li, escolta, fes-me el lavabo de casa i ja ho trobarem, no? Pel seu gremi i el nostre ens passa, aquestes coses ens passen, doncs sort d'ells en vam tenir perquè van salvar el referèndum aquell dia, no? I sort de la seva perícia i de que va passar un fet inesperat fins llavors, que jo crec que és l'única jugada mestra que hem vist aquests mesos, que és que el cens va passar a ser universal, no? Perquè mentre estaven fent cua ja bastant nerviosos i veien que no podien votar perquè el sistema no funcionava, van començar a córrer per les xarxes socials les imatges de les hòsties que estaven repartint tant la Guàrdia Civil com la Policia Nacional per diferents escoles del país. No? Allà hi va haver moments molt crítics. De fet, quan allò estava passant, fins i tot des de la Generalitat de Catalunya es va trucar a diferents col·legis valorant la possibilitat d'avortar el referèndum. Un fet que finalment no va tirar endavant perquè la gent va salvar el referèndum. És a dir, el referèndum, evidentment, sense el govern no s'hagués pogut fer, hagués estat impossible, però qui movia el referèndum va ser la gent, no? I el referèndum ja no era el govern, el referèndum era nostre, no? I entre tots, cadascú amb el seu granet de sorra, no? Des de la gent que es va quedar allà dormint 48 hores fins al que va arribar 5 minuts abans, fins al que va estar 3 dies arreglant sistemes informàtics, fins al que va tirar cable l'últim moment, fins a l'apuntador, gràcies a tots aquells granets de sorra, doncs vam poder tirar endavant un referèndum en contra de tots els pronòstics. No? De fet, aquelles hòsties que vam veure i que doncs, tots tenim gravats a la retina, aquelles imatges de violència, que si ben recollim el llibre, també us diré que no és del que més recollim el llibre, però en recollim, evidentment, no? Aquí hi ha una foto brutal de Carles Ribas, no? amb una de les persones que va rebre a una escola de Barceloneta. Jo, de fet, d'aquelles imatges, de les que tinc més gravades, no són tant les fotografies, sinó com alguns vídeos. De fet, n'hi ha un que recordo i que ara aquests dies en què Ciutadans volia condecorar tots aquells policies, no? Que segons ells són héroes, que van repartir bufetades als nostres avis durant el dia 1 d'octubre, recordava aquell energumen de 100 i pico quilos saltant sobre una persona que estava estirada a terra, no? aquell animalot saltant amb tota la mala bava del món. No? Si això és un heroi, doncs que voleu que us digui, jo per heroi entenc altres coses, no? Com el que li va rebentar l'ull amb una bala de goma a Roger Espanyol, com aquelles imatges terribles que vam veure, no? D'estirades de cabells, cops a la cara de persones, no? De porra directament a la cara, o imatges també molt, molt poètiques, com aquella fotografia que està feta amb un telèfon mòbil, que és de qualitat lamentable, però que informativament és brutal, no? En què es veu una parella jugant al dominó i a darrere, no? Els guàrdies civils amb aquells escudots, no? De fet, aquell dia van passar tantes coses que jo crec que trigarem molt temps a assimilar-ho tot, no? O fins i tot a recollir les diferents rondalles d'aquells pobles que van amagar l'urna a dalt d'un arbre, o al forat de l'ascensor, o al nínxol, al cementiri, o aquell altre que van comptar els vots mentre feien missa, no? De fet, allà hi van haver històries que no ens les acabarem. Jo tinc una cosina que està a un poblet de Lleida i va amagar l'urna a l'hort, no? Vull dir, allà cadascú va fer el que va poder, no? És a dir, i realment la perícia de la gent va salvar molts vots i també van passar coses divertides, no? Com quan la Guàrdia Civil s'arriba a poder posar-se campins amunt pel Montseny i fent gala del seu nom, doncs van tallar uns quants pins i la Guàrdia Civil van haver de ser rescatats a matinada pels Mossos d'Esquadra perquè no sabien tornar, es van quedar penjats amb els cotxes, perduts pel Montseny, no? Buscant urnes o qui sap què. Aquell dia 1 va tenir moltes conseqüències, no? La primera és que un president del govern espanyol va sortir i va dir, aquell de los hilillos, hoy no ha habido ningún referéndum, quan més de 2 milions de persones, o fins i tot 3, no ho sabem, perquè van intervenir molts vots, havien votat davant dels seus propis morros. No? Un referèndum que van ser incapaços d'aturar i que realment és el símbol d'una victòria col·lectiva i que jo crec que simbòlicament ha de ser el motor de la lluita que ve i que vindrà. En aquest llibre també dediquem un capítol a la gent gran, que va estar des de primera hora defensant el col·legi, no? Imatges de tota mena, com aquesta, o imatges precioses, com unes fotos de Cira Esclassans, una fotògrafa molt jove, que mostren també la brutalitat contra la gent gran. Doncs aquí tenim un antiavalot a l'escola Ramon Llull, acorralant una dona gran, i una pintada que diu "Somriu, demà votarem", no? Imatges que realment, doncs, a tots ens han quedat marcats i que mostren doncs, una manera de fer en contra una cosa que era molt simbòlica, no? Que eren les urnes, que era la votació. De fet, és tan simbòlic el tema de les urnes que hem d'entendre com van arribar a Catalunya, no? Que van arribar, de fet, des de la Catalunya Nord, passant algunes d'elles pels mateixos passos de frontera on durant tota la dictadura s'hi van passar persones refugiades o hi van passar propaganda, i que fins i tot, doncs, diu la llegenda que van estar a Elna, no? Un poble que per mi té molta importància perquè va ser on precisament hi va estar exilat tant el meu pare com el meu avi amb 40 anys de diferència, no? Un a l'acabar la guerra i l'altre en acabar la dictadura. Per això la meva filla se'n diu Delna, no? Doncs diu la llegenda que les urnes van passar per allà. Ja veurem què passarà d'aquí 2 o 3 mesos, no? Al cap de 9 mesos d'aquest referèndum, i veurem a l'IDESCAT quantes Elnes hi ha, no? Jo crec que serà una dada interessant. Jo només espero que ningú se li acudeixi posar al seu fill o filla urna de nom, perquè no és gaire bonic, no? Però vaja, Elna és molt maco, no? Simbòlicament, pensar que un recipient que serveix per introduir un vot, no? Per exercir la democràcia, va haver de passar de forma clandestina pels mateixos passos de frontera on s'hi passaven coses durant el franquisme, simbòlicament és molt important, no? Jo crec que ajuda a entendre la concepció, no? De la democràcia que té l'Estat espanyol. De fet, afortunadament, aquests mesos això ja no només ho estem veient nosaltres, que ja ho sabíem, sinó que s'està veient internacionalment. De fet, em sembla que va ser ahir o ens deia el New York Times posava Espanya com un exemple de democràcia que s'està enfonsant, no? Una democràcia que alguns creien consolidada i que molts altres, veient com va assumir els 40 anys de dictadura sense cap dels responsables d'aquella dictadura, la dictadura feixista més llarga del món, s'ha de dir, doncs va passar mai comptes amb la justícia, no? Doncs allò té unes conseqüències que és el que estem vivint ara i segurament el que vindrà, no? Perquè si algú esperava un canvi a l'Estat espanyol, em sembla que vindrà per la dreta i serà de color taronja, no? I que fins i tot avançarà, no? Per la dreta el govern del Partit Popular, que no és fàcil, eh? Bé, com sabeu, després del dia 1 va arribar el dia 3, va arribar una vaga general immensa, amb situacions que van sobrepassar a tothom, vista en perspectiva. Doncs aquell hagués estat el dia ideal per proclamar la independència. Vist en perspectiva, les coses són molt fàcils. Vist des de llavors, ningú sabia exactament què passaria. De fet, després del dia 3 va venir el dia 10, amb aquella independència que va durar 8 segons. Aquell desconcert col·lectiu, no? Allò aquell fet de no entendre res, i dia que passava dia que era tot més complicat, perquè el temps en aquell moment jugava en contra nostra. Jo crec que ara el temps juga a favor nostre, això si voleu ja en parlarem després. I en aquell moment, no, tot allò, que ningú en tenia res, no? I de fet va arribar el 26 i semblava que anàvem a eleccions durant el matí, no? Hi havia un mal ambient d'arassos, però finalment a la tarda es va convocar un ple i es va decidir que l'endemà, doncs el dia 27, es proclamaria la independència. I vam ser el dia de la proclamació. A mi em va tocar ser al Parlament, per pena meva, perquè aquell dia jo crec que hagués estat maco estar al carrer, i vaig anar després, no? Però allà al Parlament també vaig fer fotos com aquesta, no? Que va ser després de la proclamació, a l'escala noble del Parlament, on allà ja vam començar a veure que alguna cosa no funcionava, no? Allà, com heu vist a la foto, hi havia l'escala plena dels alcaldes aixecant les vares, i a dalt, a la part de dalt, hi havia tot el govern, no? Clar, els gràfics que estàvem allà, els fotògrafs, els periodistes, vam veure, no?, la diferència d'expressió facial que hi havia entre la gent que hi havia baix amb una alegria immensa i la gent que estava al govern amb una cara, semblaven vedells que anaven a l'escorxador, no? i realment doncs, allà vam entendre que alguna cosa no funcionava. Quan vam anar després a la plaça Sant Jaume amb una festa, no?, on tothom esperava que s'arriés la bandera espanyola, aquella bandera no va arriar-se mai, no? I allà ja doncs, vam començar a assumir que alguna cosa patinava. Va arribar un cap de setmana molt llarg, on tots vam dormir al costat del telèfon esperant un missatge, no?, alguna cosa, alguna informació, que no va arribar. Va arribar un dilluns i vam veure el conseller Rull anant al seu despatx i va ser l'únic, no? I va arribar un dimarts i vam saber que Carles Puigdemont estava a Brussel·les, no? I llavors algú va dir, jugada mestra, no? És una cosa que hem sentit molt últimament, jugada mestra, perquè clar, a les imatges en Rull hi havia una foto d'un quadre del Tintín, clar, Tintín, Brussel·les, estava tot calculant, no? Que dius, no, jo he estat en despatx al Rull altres vegades, és un tintinòfil reconegut i té tot de coses del Tintín pel despatx, no hi havia recalculat. El que sí que es va decidir, i això em sembla que va ser el mateix 27 en l'última reunió de govern que hi va haver, és que durant el cap de setmana els consellers anirien a dormir fora de casa perquè no se sabia si serien detinguts el mateix cap de setmana i que si fos possible anirien a dormir prop de la frontera. De fet, em sembla que l'únic que va dormir a casa va ser Carles Puigdemont, perquè va dormir a Girona, que està al costat de la frontera. Per tant, ja s'estava preparant un possible pla d'exili. No? La resta ja sabem com va anar. 155, exili, presó, i el llibre, de fet, tanca la gran manifestació que va haver a Brussel·les el 7 de desembre, ja en campanya electoral, i aquí s'acaba la història d'aquest llibre, no? Jo crec que, de fet, depèn de com, em podria sortir un altre volum, perquè estan passant moltes coses, perquè des del desembre fins ara també han passat moltes coses i perquè segurament en passaran moltes, no? I ara algú podria pensar que aquest llibre i que aquesta història, de fet, és una història trista, no? D'oportunitat perduda. Pot ser que l'oportunitat fos perduda, també és possible que haguéssim de cremar aquesta etapa per aconseguir-ne una altra. Jo, francament, sóc molt optimista, perquè durant aquests mesos hem fet coses molt importants, com per exemple fer un referèndum, no? Un referèndum que creiem impossible. I a més l'hem fet aprenent moltes coses, com per exemple allò que us deia abans, de posar en comú allò que tenim en comú, deixant de banda allò que ens separa, i tenim molt clar que des de baix, col·lectivament, conjurant-nos com a poble, ens vam marcar un objectiu que creiem impossible i que, tot i pensar que era impossible fer-lo, ens vam proposar fer-lo, no? I que pel camí el vam aconseguir. I que aquest aprenentatge, aquesta lliçó, ens servirà, i potser trigarem 2 anys, en trigarem 5 o en trigarem 10, tant li fa, però no hi ha marxa enrere. No hi ha marxa enrere. Si ens conjurem per ser lliures, no hi haurà ningú que ens pugui aturar. I bé, aquesta és la història de l'1 d'octubre i aquesta és la història d'aquest llibre. M'estan dient alguna cosa per darrere, que no sé què és.
Encara, no, si de cas, ara fem un... Per qui vulgui anar aquí els Músics de la Llibertat, que fan sempre, toquen re una peça, re 5 minuts, fem una aturada, els anem a escoltar a tots aquells que vulgueu venir i ho reprenem.
Si de cas, abans de marxar, aquí hi ha una parada amb llibres, després no sé si voldreu fer preguntes o voldrem que passi... Sí, farem preguntes, doncs fareu preguntes, cap problema.